partir de Ramon Llull es va crear un corrent filosòfic i religiós de partidaris del que es denominen llullisme, que ens estimulen fins a la seva exaltació, fins a la llegenda. Llull també va tenir, amb el seu temps, els seus adversaris, especialment entre els dominics, que crearen un corrent antilulià, els quals, a més d'atacar-lo pel contingut de la seva obra, li atribuïen posicions heterodoxes a partir de textos falsament lulians sobre alquímia o la càbala. Aquesta confrontació ha distorsionat la percepció popular de la seva personalitat real i ha afectat negativament el seu procés de canonització. Actualment és, eclesiàsticament, servent de Déu, encara que popularment sigui considerat i titulat com a beat. Les fonts sobre la vida de Ramon Llull són abundants, a partir dels seus 30 anys. La principal és la Vida Coetània, text anònim escrit a la cartoixa de Beauvert el 1311 i que s'ha atribuït tant al propi Llull com a algun monjo cartoixà desconegut o al canonge d'Arres, Tomàs Le Maizière. Aquests l'haurien escrit, almenys, al seu dictat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. Del camp a taula, amb Isidre Font. Aquesta setmana, entre altres temes, entrevistem a Rosa Pruna, presidenta de SAGE, amb la qual repassarem l'actualitat del sector agrari a Catalunya. Del camp a taula, el món de la terra a primera veu, tots els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing
up the road just for... Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Per Sant Jordi, Catalunya Cristiana t'espera a l'estand de l'APEC a la Rambla de Catalunya 51 de Barcelona. A les 6 de la tarda, Victòria Molins signarà exemplars dels seus llibres Sor Genoveva i Estava a la presó i em vau visitar. I a les 7 de la tarda serà el torn de Miquel Pujol i el seu llibre Celestial Sant Sopar. A més, amb cada exemplar regalarà un violoncel pintat per ell. Per Sant Jordi, vine a l'estand de Catalunya Cristiana de la Rambla de Catalunya 51 de 3:45 a 8 de la tarda. Viu el teu Sant Jordi amb nosaltres. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. S'acosta Sant Jordi, diada dels llibres i les roses, de la cultura i del sentiment nacional i internacional, perquè també és el dia de Cervantes i de Shakespeare. La cultura és allò que ens connecta entre nosaltres, allò que ens fa més humans. Tot i això, el pressupost més baix dins dels pressupostos de l'Estat és, evidentment, per la cultura. L'esforç per combatre la pirateria és nul i les biblioteques públiques passen penúries per arribar a final de mes. Un país sense pensadors, diria Plató, està abocat a l'oligarquia.
el que tenim. Avui parlarem de cultura i d'economia a l'Àgora, amb el senyor Pere Guinjoan, amb el senyor Emili Pons i la senyora Carme Riera. Però abans parlarem d'ensenyament, perquè entrevistarem el senyor Salvador Aragonès, exdirector de l'agència Europa Press i exdegà de comunicació i professor emèrit de la Universitat Ramon Llull. Amb la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i qui us parla, Carla Gràcia. Avui, amb músiques de la cantant Nina Simón, comencem el Plusvàlua. El senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens ha preparat avui un editorial que comença així. Entre el 1985 i el 2013, en poc més d'un quart de segle, Espanya s'han tirat endavant 6 lleis d'educació. Si a més hi afegim la llei catalana del 2009, podem concloure que els interessos que han pressionat canvis en el nostre sistema educatiu han estat molt forts i inútils de cara a establir una reforma seriosa de l'educació espanyola. Les lleis d'educació qualificades d'orgàniques i propugnades pels diversos governs que s'han anat succeint han arribat a un nivell de detall espasmòdic i han promogut un caràcter progressiu centralitzat que no ajuda a l'entesa ni a l'acord i que impossibilita poder practicar la llibertat d'ensenyament. L'excés de normativa, que arriba fins al més mínim detall tant en relació als currículums com en el funcionament dels centres educatius, impedeix una llibertat en les línies de treball i l'aplicació d'un enfocament racional a l'educació, cosa que afecta tant a l'ensenyament públic com al privat concertat. Les conseqüències són clares. Espanya és un dels països major fracàs escolar d'Europa. Uns principis bàsics de gestió, com poden ser la responsabilitat, l'avaluació i els incentius, haurien de ser el nord del funcionament del sistema i caldria deixar-nos de plantejaments que, malauradament, fins ara, han respost més a l'ús partidista de l'escola, segons el color del govern de torn, que a l'interès humà. En relació a l'avaluació i els incentius, el que cal és dignificar el reconeixement de la tasca social del professorat, fet que tan sols serà possible si introduïm competència i deixem un espai ampli de llibertat, lluny de l'estèril dicotomia entre l'escola pública i l'escola privada. Així comença, doncs, l'entrevista que avui tenim preparada amb un personatge que tenim especialment carinyo, afecte, i és el senyor Salvador Aragonès, exdirector de l'agència Europa Press, més de 30 anys al capdavant d'aquesta gran agència de notícies i exdegà de comunicació i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Al principi ens hem equivocat, ara ho rectifiquem, Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, senyor Aragonès, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per parlar d'un tema tan important.
Per parlar d'un tema tan important com aquest, no?
Moltes vegades els nostres debats comencen i acaben així, no? Si l'educació, si l'ensenyament fos d'una altra manera, avui no tindríem les persones que tenim o tindríem més futur com a societat, també. Vostè creu que els joves que estan creixent canviaran una mica les coses, milloraran, o anem més aviat cap a pitjor? És esperançat?
Bueno, jo no m'agrada fer profecies amb aquestes coses, perquè la història diu molt. Em centraria en una reflexió, en una dada, que abans vostè ha donat en el tema del fracàs escolar. Espanya és el país que més fracàs escolar té d'Europa, però més. És a dir, que Espanya, en aquests moments, el fracàs escolar està al voltant del 21%. A Catalunya té el 22% de fracàs escolar. És a dir, i a vegades, doncs, bueno, ens omplim la boca parlant de que això és un model educatiu, o el model educatiu que tenim és un model d'èxit. Això és una mentida com una catedral, perquè els resultats són els que són, no? I aquesta és una de les coses que, diríem, està a dir que els diferents programes, els diferents projectes educatius que hi ha hagut des de la democràcia a Espanya, doncs no han funcionat d'acord amb el que realment requeria l'ensenyament. No? Què vol dir això? Doncs vol dir que quan cada 6 o 7 anys tenim una nova llei d'educació, llavors no hi ha un projecte a mig i llarg termini que faci que tant les inversions com el material pedagògic, com tot el que s'utilitza per l'escola, doncs tingui una previsió a llarg plaç. Ja sap la gent que quan neix una llei, doncs al cap d'uns 4 o 5 anys, què passa? Que els directors de centres no estan motivats perquè aquesta llei durarà res, els professors també estan desmotivats perquè aquesta llei no durarà res. És a dir, aquesta és la situació pitjor, el pitjor escenari. Llavors, què cal fer per combatre això? Si em permet, jo diré... Doncs cal una llei marc que estableixi una seguretat jurídica i econòmica per l'escola tant pública com concertada. L'escola pública en aquest país representa un percentatge important. A Catalunya, aproximadament, el 62-63%. I la concertada, la resta. Jo crec que si tenim un marc estable... Què significa aquest marc estable? Significa la capacitat de negociació de tots els partits polítics, o de quasi tots els partits polítics, que tenen un ample reflex de la societat. Com es fa això? Doncs, escolti, ja es va fer quan es va fer la Constitució. L'article 27 de la Constitució no és més ni menys que un pacte entre el senyor Guerra, que era representant del PSOE, i en aquells moments, en fi, no era... era una persona, en fi, bastant esvalutada des del punt de vista, diríem, del laïcisme i de Espanya no la conocerà ni la madre que lo parió i totes aquestes coses, i el senyor Abril Martorell, que era el representant de la UCD, de la mà dreta del senyor Suárez en aquest aspecte. Ells van pactar l'article 27 de la Constitució, naturalment amb molta més gent, i naturalment també amb l'aportació de la Convergència i Unió, amb l'aportació, diríem, del PNB, i els partits, diríem, més... I això ha fet que aquest article 27 fos un èxit. Això sí que ha sigut un èxit. Per què? Perquè reflecta tot el que són els principis generals de la llibertat d'ensenyament. Els principis generals que no és que el senyor Guerra va claudicar, no, és que estan contemplats en la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest és el punt de referència. I això va ser la Declaració dels Drets Humans, la Declaració Universal dels Drets Humans, va ser precisament el punt on es van posar d'acord. Per què? Perquè dius, home, no modificarem, no anirem més enllà ni més cap aquí de la Declaració Universal dels Drets Humans. És a dir, anem a que els pares tinguin la llibertat per llegir el centre que vulguin, d'acord amb les seves creences, que els professors tinguin llibertat de càtedra, que hi hagi llibertat d'ensenyament vol dir que, doncs, que els centres, que es puguin crear centres educatius del tipus que siguin, mentre estiguin d'acord amb la llei. Naturalment no pot haver-hi centres que expliquin unes coses i uns altres que expliquin unes altres. Que bé, un marc general. I la llibertat d'ensenyament també és una llibertat del model educatiu. És a dir, tu pots fer una escola amb un model educatiu, d'acord amb la llei, però que, doncs, de tal tipus o de tal altre. I aquest és, rau, el principal punt de la llibertat d'ensenyament. Què ha passat amb la democràcia des de que va venir la democràcia aquí a Espanya o després de la dictadura? Doncs ha passat que, doncs, bueno, les forces d'esquerra, sempre, doncs, més partidaris de l'igualitarisme que una altra cosa, doncs han preferit una escola igualitària, que és impossible, perquè l'igualitarisme, com s'ha vist, es va veure en els països de règim comunista, ha fracassat completament, perquè qualsevol activitat humana és diferent, qualsevol activitat humana necessita la seva llibertat per expressar-se, per crear, per etc. L'ensenyament és una altra activitat humana molt important, a més, de les futures. Llavors, no es pot fer, no es pot dir allò de dir volem una escola única, pública i laica. Això és aquest és l'esquema que encara es movem avui amb això, O sigui, hem passat 40 anys, però encara es movem avui amb què volem l'escola única, i aquí hi ha una proposició, d'una iniciativa de llei popular, que diu que volem una escola única, laica i pública. Bé, aquesta és la... Però això ja està passat de moda. Això ja això perteneix, no al segle passat, sinó abans de la guerra. Que es demanés això, bueno, podria tenir un sentit. Però avui demanar això és desconèixer
els valors i els favors que té la llibertat d'ensenyament.
Senyor Aragonès, si m'ho permet, anem un pas enrere. Per què és tan difícil arribar a aquest pacte comú i estable?
Bueno, perquè hi ha les ideologies. Si cada partit vol la seva... vol que... en fi, prevaleixi la seva línia i la seva... com és impossible quasi arribar a un pacte de govern en aquest país, doncs molt més difícil és arribar a un pacte amb l'educació, no? Amb l'ensenyament. I això, doncs, ho paguen les futures generacions. Jo crec que aquests fracassos escolars que hi ha de l'ordre del 21% a tot Espanya i 22% a Catalunya, això sí que és una factura que haurem de pagar tard o d'hora. Perquè està pujant... diríem, un de cada cinc nois, nens, està pujant, doncs, sense una formació mínima. Mínima. És a dir, quasi les quatre regles, podríem dir, no? Doncs aquesta formació mínima, que ni tan sols és cívica ni res, no? I, per altra banda, doncs, què passa? Que, doncs, hi ha una sèrie de valors que no s'ensenyen. Per exemple, el valor, per a mi, dels que no s'ensenyen, és com respectar els professors. S'ha de respectar el professor. El professor avui dia, doncs, veiem que inclús van reben bufetades o coses d'aquest tipus. Escolta, això és impresentable. Això és impresentable. Valors de per tant, una mica de disciplina cal fer-ho. I, per tant, doncs, també val els valors de... Hi ha una altra cosa que a mi m'agradaria centrar el tema que hi ha. I això ho diu tots els informes que tenim nosaltres damunt de la taula, tant se val del... Bueno, un informe que ha sortit fa un mes i mig del BBVA, del Banc de Bilbao Biscaia amb la Universitat de València, fet un estudi de lo que és l'ensenyament, diríem, de l'educació de l'any 2000-2013, i en aquest informe diu d'una manera molt clara que un dels dèficits que té l'educació espanyola no solament hi ha que a l'avaluació general Espanya, doncs, està al darrere de la mitja de la OCDE. OCDE són 35 països més desenvolupats del món. Estan darrere d'això. No solament això, sinó que aquí tenim una educació, per exemple, molt feminitzada. Dius, és bo o és dolent això? Bueno, no ho sé, però els nens que reben només una imatge i un model de persona, que és una dona, al llarg de tot el seu cicle escolar obligatori, el 80%, dels professors aquí són dones. No m'hi oposo a que siguin dones, però després aquest nen arriba a casa seva i el seu pare no el veu, tampoc. Sí, quin és el referent masculí que veu? Llavors, què passa? Que el fracàs escolar és molt més gros en els nens que en les nenes.
I vostè creu que això és relacionat per la part feminitzada?
Podria ser. Hi ha alguns estudis que diuen que això és una conseqüència de que al nen li falta uns referents masculins que no els té. Per exemple, jo diré una cosa. Les nenes llegeixen bé la lectura i la comprensió lectora. Fantàstic, i a més llegeixen i tal. Els nens, quan els hi fan llegir, diuen, això és de noies, això és de nenes. Nosaltres som nois i no volem llegir. Perquè això no... Jo vull anar amb moto i la meva vida futura me la plantejo, doncs, siguent jugador de handball, de futbol, de no sé què i tal. Escolta, llavors, vull dir, bueno, això qui ho controla, tot això? O com se l'educa amb aquest nen, això? No vol llegir. Però és que no vol llegir perquè el fracàs escolar precisament està en què ni saben llegir ni que entenen el que llegeixen.
A veure com ho veurà això. La setmana passada un alumne meu, de quart d'Universitat de Periodisme, sí, em va dir que ell no llegia dones perquè no li agradaven gens. L'estil era molt diferent que el dels homes i que cap dona li agradava com escrivia.
Fatal.
Clar, em vaig quedar amb...
Però especialment quan parlava amb una dona que escriu.
A part d'això, no? Però més enllà d'això, sí, doncs, com
però
hi ha moltes dones...
Fatal. És a dir, no tenen uns referents. Mm-hmm. No tenen uns referents, i llavors, al faltar aquests referents, es creien idees estranyes, no?, els nanos. Ja, uns no volen llegir, els altres no volen... Matemàtiques, doncs, bueno, a part que amb les matemàtiques, jo, que en sé una miqueta d'això, de la meva... de collita, diríem, home, s'ensenyen de la manera... Diu, dividir per dos xifres. Escolti, a veure, qui divideix avui per dos xifres o per tres? Jo, la divisió per dos xifres, allà s'agafa la maquineta i pim-pam, no? Vull dir, avui dia no hi ha ningú... Jo sé dividir per dues xifres perquè, bueno, recordo quan a la meva època s'ensenyava i, bueno...
Sí, sí, jo també ho vaig viure.
M'aixecava molt de les divisions i restes i sumes i tot això. Però avui dia, totes aquestes hores que es dediquen a aprendre tota aquesta tècnica, diríem, de les matemàtiques, avui jo crec que ja no és necessari. Llavors s'haurien d'esmerçar unes altres eines per... En fi, ensenyar les matemàtiques d'una altra manera. Però bueno, no em vull ficar aquí amb les ensenyances de matemàtiques perquè no en sóc un expert, però bueno, he citat un exemple de dir, bueno, aquesta és una de les realitats, no?
Estem parlant amb el senyor Salvador Aragonès, aquí al Plusvàlua. Parlem avui sobre la llibertat d'ensenyament, sobre l'ensenyament, les bases de l'ensenyament, però també hi ha molt específicament sobre la part de la llibertat. I precisament això volia preguntar-li, senyor Aragonès. Vostè deia que una escola única, pública i laica, o única, laica i pública, sí, que és el que es demana en alguns, en algunes línies polítiques, o que sí, moltes vegades surt, creu que no és corresponent als temps que corren, que hauria de ser un altre tipus de recriminació, de voluntat d'escola i d'ensenyament, que s'hauria d'estar centrat en la llibertat. Parlava de la llibertat dels pares a escollir els centres pels seus fills, de la llibertat de càtedra dels professors, de la llibertat de temari. I a mi el que em venia al cap o el que em preocupava era dir, això, aquesta llibertat, si la portem a certs extrems, podria comportar una desigualtat, al final.
Bueno, anem a veure, tots els extrems fan mal. Aquí no hi ha, evidentment, que una llibertat sense cap control de cap tipus, jo dic, d'acord amb la llei, sempre he dit d'acord amb la llei. És a dir, si no hi ha un marc, jo he demanat un marc legal, estable, per l'ensenyament, pactat amb tots els principals partits polítics. És a dir, si no hi ha aquest marc estable, doncs, farem un mal ús de la llibertat, segurament, no? Mm-hmm. Com és fer un mal ús de la llibertat aquell que només veu l'ensenyament des d'un canut? És a dir, des del canut de dir una escola laica, vol dir que tot el que faci, tot el que no sigui laic, deu ser dolent. Llavors, doncs, eliminem tot el que no sigui laic i establim una dictadura del laïcisme. Tot el que no sigui públic també deu ser dolent, perquè, doncs, si ha de ser pública i no pot ser tal, doncs ha de ser dolent, perquè no una escola privada? Privada, concertada o no concertada. A veure, hi ha escoles que viuen sense concert de cap tipus, no? Ara, es poden crear desigualtats, diríem, en funció del barri en el que viuen les persones? Evidentment, però això ha sigut sempre així. Llavors, el que s'ha d'esmercir és una política de tal manera que, diríem, favoreixi uns certs tipus i inputs educatius en aquelles zones on hi ha més necessitats educatives. Aquests nens que pugen en aquests barris, Trinitat Nova, per exemple, aquí a Barcelona, no vull dir, doncs, també alguns altres barris d'altres ciutats més petites, no? O allà on sigui. Evidentment, aquests nens pugen, són fills d'una família en què no hi ha cap tradició cultural de cap tipus. O sigui, el pare i la mare no llegeixen res. O llegeixen un diari que apareix allà de tant en tant. Llavors, què passa? Que aquest nen se l'ha d'ensenyar i la incidència educativa sobre aquests nens que viuen en aquestes zones ha de ser diferent dels que viuen en altres zones, on els pares llegeixen o el que sigui, no? Això que he sentit per alguns llocs de l'Ajuntament de barrejar els nanos que viuen de Trinitat Vella amb els de Pedralbes, això és una tonteria com solemne com una catedral. Primer, els nanos que viuen a Trinitat Nova els portes a Pedralbes i estaran com a peixos fora de l'aigua. No s'aclariran, perquè allí hi haurà uns usos i costums que no encaixarà. I si el nano de Pedralbes el portes a Trinitat també. O sigui, el que fas és mermar la qualitat educativa i crear una frustració i probablement el fracàs escolar del nano. Llavors, aquest fracàs escolar, si nosaltres el volem evitar, no estem fent tonteries. Basem-nos en la llibertat, en la llibertat dels pares, en la llibertat, i posem les bases d'un nou tipus d'ensenyament, diríem, i d'un nou models d'ensenyament a l'ensenyança pública i a l'ensenyança privada. Perquè l'ensenyança pública no té per què ser única i unívoca. No. Té que haver-hi unes escoles, com fan en molts països, per exemple, perquè els directors o els directius d'una escola no poden tenir llibertat de triar professors, per exemple, no? perquè no poden triar professors llibres de texta o altres coses, no? O sigui, que tinguin aquestes llibertats i aquestes iniciatives. Per què la gent ara no vol aplicar la LOMCE? Per què no vol aplicar la LOMCE? Quins són els grans mals de la LOMCE? Doncs els grans de la LOMCE estan en que la LOMCE obliga a avaluar els professors. Ja és impossible. Llavors, doncs, és clar, ara, per exemple, les escoles d'aquí de Catalunya, hi han escoles que diuen, bueno, no volen entrar en l'àmbit d'aplicar, diríem, els exàmens o les avaluacions, això, tant de PISA com de l'avaluació que s'estan fent ara en aquests dies, no?
Doncs jo volia preguntar-li fer-li una pregunta. També parlàvem de diferents etapes educatives, són diferents, no és el mateix quan parlem doncs de la primària o de la secundària o fins i tot, no, de la formació professional. Per vostè, quina de les etapes educatives al nostre país està més maltractada o que caldria cuidar més?
Primària i secundària. Primària i secundària, allà on es cou el fracàs escolar. Cuidado, a l'ensenyament preescolar, per exemple, a l'ensenyament preescolar hi ha una cosa, diríem que també és una manca de... Que hi ha pares que no gosen portar el fill a la preescolar fins que tenen 4 anys o així, no? Esclar, van una mica més retrasats, no? Llavors, doncs, l'aprenentatge és més... Però, bueno, jo crec que la incidència més forta està en primària i secundària. He successfully achieved that goal. It seems that the club owner was expecting a singer. And me, I was a pianist. I've never been a singer. I was a pianist. And he said, listen, young lady, if you want to keep this job, you've got to sing. Can you sing, Nina? And I said, well, I've never sung before, but I know one song, and it goes like this. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me. Can keep me, I won't stay here with you forever, and I'll be so glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me.
Doncs seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel, com sempre, parlant sobre temes socials i econòmics que ens toquen i que ens toquen molt profundament. Avui parlem de l'ensenyament i és un fet que doncs, l'ensenyament afecta la nostra societat perquè al final, al cap i a la fi, som persones petites que anem creixent i que totes les influències que anem rebent al llarg de la vida ens configuren com a persones i configuren la nostra manera d'entendre el món. Tenim amb nosaltres el senyor Salvador Aragonès, amb qui estàvem fent una entrevista, exdirector de l'Agència Europa Press, exdegà de comunicació i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Senyor Aragonès, si m'ho permet, li presento els nostres tertulians d'avui, perquè acabava de parlar sobre el tema de l'educació abans de parlar de l'Àgora. Tenim amb nosaltres el senyor Pere Guinjoan, economista. Bona tarda.
Bona tarda.
I la senyora Carme Riera, també economista i professora d'economia.
Hola,
avui una dada molt important.
A veure.
Què en pensen de tots els temes que anàvem parlant abans? Que jo tinc un parell de preguntetes per fer-los-hi, però no sé si volien afegir alguna cosa o contrastar o considerar qualsevol dels temes que anàvem comentant sobre l'educació, la llibertat d'educació...
A mi, si em permeteu, començar amb una anècdota que em va passar aquest dimarts passat quan tornava a casa i que em va deixar esfereïda. perquè jo estava a uns 150 metres de casa meva, devien ser quarts de 6 de la tarda, i hi havia un avi que portava de la mà el seu fill, el seu net, perdó, que suposo que l'havia recollit de l'escola i se n'anaven a casa. Us poso en situació, els dos ben vestits, no eren immigrants, allò que dius, tenen algun problema, no, molt ben arreglats, parlaven, i arriba un moment en què el nen diu, i m'ho vaig anotar, diu, jo de major quiero ser profe, però de niños pequeños. Diu, porque así no les tengo que enseñar nada. Llavors,
i què li diu
vaig pensar, dic, a veure, escolta, a veure què li diu l'avi, i l'avi no li va dir absolutament res, van seguir parlant, i aleshores jo vaig pensar, què fas, els dius alguna cosa? Perquè en aquells moments realment em vaig esferir, sentint aquest comentari, vaig pensar, primer, perquè l'avi no li deia res, que és el que va sentir l'avi, perquè evidentment jo em vaig esferir quan vaig sentir això. I després vaig pensar en aquest nen que havia de tindre uns 7 o 8 anys. No sé si els tenia, però dic, és una edat ja per... Evidentment, si ha fet aquest raonament, és capaç de fer altres tipus de raonaments. I el que vaig pensar és què és el que li ha portat a fer aquest raonament. Quins són els valors, quin és el tipus d'ensenyament que se li ha ofert a l'escola, però també a casa seva. I és el... No tinc una resposta.
Quina conclusió, exacte.
No tinc una resposta per poder explicar com és que aquell nen és capaç de fer aquest comentari. I és un comentari que a mi em preocupa molt, perquè és una generació que d'aquí a 10 anys estarà entrant a la universitat o entrant al mercat laboral.
Totalment. Senyor Guinjoan, es farà ahir, no?, aquests comentaris.
Naturalment. Estava pensant, mentre es parlaven els col·legues de tertúlia, estava pensant en la diferència que hi ha entre el servei públic d'educació i el servei públic de sanitat. La sanitat, l'educació en principi és fer que els nostres fills acabin amb un coneixement suficient per tenir èxit a la vida. A la sanitat l'objectiu també és clar, diguem-ne, no? És que si estàs malalt d'apendicitis, doncs...
Algú t'ajudi.
T'ajudin. Així com la sanitat, diguem-ne, home, hi ha més i menys, però és un tema bastant incontrovertit políticament al nostre país. La sanitat és un camp de batalla... Ai, perdó, l'educació és un camp de batalla. És veritat que hi ha consideracions ideològiques, però jo crec que bé... Aquestes consideracions ideològiques, que si l'escola ha de ser laica, que si l'escola ha de ser... És a dir, una mica és oblidar l'objectiu primari del sistema d'ensenyament, que és, jo penso, el de transmetre sabers, en el doble sentit, de saber, no?, de sapere, en llatí, de transmetre coneixements, però de transmetre també l'assaborir, no? Sapere també vol dir assaborir. L'assaborir diguem-ne, el que un acaba sabent. El senyor Aragonès insinuava, o deia, que, home, que a l'escola se li han fet fer massa coses, no? És veritat que l'escola és també un instrument d'integració social, de cohesió social. Jo no sóc especialista, però tinc la sensació que el nostre país hem fet passar massa per davant l'objectiu aquest pretès d'integració social, molt per davant de l'objectiu primari de l'escola, que com a institució l'escola és, diguem-ne, una fàbrica de transmissió de sabers. En aquest sentit, que això està oblidat i que el fracàs escolar, el que es veu i el que no es veu, que el que no es veu és més important, els nostres graduats tenen un nivell de coneixement molt deficient. Això d'aquí té que veure, penso jo, amb oblidar el... Diguem-ne, per què el sistema d'ensenyament està aquí i què ha de fer.
Imagino que, de fet, el sistema d'ensenyament hauria d'arribar a cert equilibri, perquè també hi ha moltes coses que cal ensenyar, i una d'elles és a compartir, a conviure, no?, i a aprendre d'altres cultures, sense oblidar-nos, no?, de tota l'altra part, no?, la motivacional i també la de coneixements. No sé si volia participar, senyora Riera.
Sí, arran del que acabem de dir ara, jo sempre, quan es parla de fracàs escolar, sempre m'agrada ampliar-lo una mica més, perquè el concepte de fracàs escolar sembla que estigui cenyit a aquells alumnes que no assoleixen un nivell mínim, un 5, si li posem un valor. I, en canvi, per mi, fracàs escolar és molt més ampli. No només és fracàs escolar, no només fracassen els alumnes que no aconsegueixen aquest límit, sinó que, per mi, fracàs és aquells alumnes que no estudien el que haurien d'estudiar, o és els alumnes als quals no se'ls permet desenvolupar tot el potencial perquè els esforços es centren només en aquells que no assoleixen un nivell mínim, o són els alumnes que estan sobreeducats per la feina que acabaran fent, o són les dificultats que tenen molts, malgrat tenir un nivell d'actituds o d'aptituds, però que no tenen un nivell competencial perquè no se'ls ha ensenyat, o els alumnes que tenen, o els estudiants que acaben marxant a l'estranger perquè aquí no hi ha prou demanda. Tot això és fracàs escolar, que si ho col·loquéssim tot a dins del fracàs escolar, no tindríem un 21, potser tindríem un 60. Per mi tot això és fracàs escolar, i aquest fracàs és conseqüència de centrar-nos només en un tipus de fracàs escolar, que són aquells alumnes que no assoleixen un nivell mínim.
Senyora Agonés, com veu aquestes participacions dels nostres tertulians? Què n'opina?
Jo les veig molt bé, i crec que pel tema de l'educació podríem parlar hores i hores i no s'acabaria mai. I, a més, doncs, vull dir, el que és important és que hi hagi, diríem, veus diferents i veus plurals, perquè d'això es tracta, no? Si vols encaixar l'ensenyament amb un mitjó, tots allà, doncs, vull dir, el que estàs és ofegant l'ensenyament, no? Hi ha que donar aire, llibertat, no? Una cosa que volia dir, diria més també, l'aspecte econòmic de l'ensenyament, no? Per exemple, l'ensenyament concertat, no universitari, l'universitari és diferent, l'ensenyament concertat no universitari, d'acord amb les xifres del BBVA i d'Euridice, de la Unió Europea, de la Comissió Europea, diuen que hi ha una diferència, un decalaix entre els costos de l'educació pública i els costos de l'educació concertada, no? Especialment aquests costos se centren en el sou dels professors. És més baix el sou dels professors, diríem, concertats i privats, que no el sou dels professors públics, no? Que ocupa pràcticament entre el públic el cost de l'educació, el 90% se'l menja, diríem, el salari. El sector privat seria el 78% aproximadament, o sigui que sempre hi ha... Què passa? Quina és la diferència, llavors, si el sector privat costa, doncs, aproximadament un 70% del que costa el públic? Què passa amb aquest 30%? Doncs amb aquest 30% intervenen dos factors fonamentals. Primer, doncs, l'organització dels centres. Estan organitzats d'una manera, doncs, més econòmicament presentables. De segon, que les famílies aporten. Les famílies aporten. Llavors, què passa? Que arran d'això s'agafen les xifres globals d'Espanya, o de Catalunya, on hi ha un tant per cent molt elevat d'escola concertada i escola privada. Diuen, home, el volum total de l'ensenyament, doncs, en els pressupostos se reflexa, és més baix que en altres països. Clar, perquè és que resulta que les aporten les famílies i hi ha, més que en altres països, diríem, una participació privada que abarata aquests costos, també. O sigui, que ha de veure tot, diríem, en el seu context. Però, d'acord amb l'informe que me refereix a referència, que és del mes passat, del BBVA, aquí no hi ha problemes. O sigui, agafant tots els països de la Unió Europea, el problema no és ni que hi ha més professors per aula, més alumnes per professor. Això no és cert. És a dir, Espanya està a nivell, diríem, per sota.
I baixant.
A nivell entre 9 i 13 alumnes per professor. Quan als altres països, per exemple, Finlàndia, en té bastants més. I té molt més d'èxit en l'ensenyament, no? Ni tampoc, diríem, la situació està en el cost alumne i any, que en Espanya és bastant alt. O el salari, el sou dels professors. Jo crec que els professors d'Espanya, per exemple, i ara aquí crec que això hi haurà molta gent que estarà d'acord, els professors d'Espanya tenen un problema, que és que els hi falta dues coses. Primer, un estímul social. La societat no valora el paper que fan les professores i els professors, dic les professores perquè la majoria són dones, no? Els professors i els professors, crec que no es valora això. És una manera també de veure que per què els nois no es dediquen a l'ensenyament, perquè no es valora socialment. I tu què fas? No, faré de professor de primària. No, tu què fas? Llavors les escoles de magisteri...
Com aquest noi que ens parla, sí. Aquest nen, no?
Les escoles de magisteri, les escoles tal, doncs estan despoblades d'homes. Vull dir, a més hi van noies allà. I segon punt, diríem, és que el sou...
Perdoni, però també passa a la facultat de Medicina, això.
Sí, també passa a la facultat, però jo aquí no hi entro, eh? Jo parlo...
Parlem només d'ensenyament obligatori.
Sí, però la facultat de Medicina, perquè la nota mitja d'entrada és molt alta. El magisteri no és així, però el magisteri en Ciències de l'Educació, com se digui, no és així.
És molt baixa.
Eh?
És molt baixa.
És molt baixa.
El magisteri,
llavors,
sí.
Llavors, diríem, hi ha un altre aspecte...
I això ja indica...
I això ja indica quin és el nivell que tindran els professors del futur, perquè ja el tenen molt baix d'entrada, tenen unes expectatives molt baixes i acabem tenint un professorat amb un nivell molt baix.
Sí, però, bueno, però hi ha un altre punt que a mi m'agradaria incidir. És que, per exemple, un professor que ara... entra a l'escola, guanya pràcticament el mateix que un professor que porta 15 anys. Petites diferències. No hi ha un estímul. És a dir, tu ensenyes això i al cap de 15 anys guanyaràs el mateix. En canvi, per exemple, en països nòrdics o en països com Alemanya i tal, fan una graduació del salari. Quan entres, com a tot arreu, eh? Quan entres, doncs tens un sou baixet, eh? Perquè doncs estàs aprenent i tens que aprendre de tal, i després doncs vas pujant d'acord amb la teva antiguitat o amb la teva... que no és un automàtic, sinó a través d'exàmens i de control de professorats.
Òptimament hauria de ser per resultats, això. És dir, que el mestre que té més èxit ensenyant fos el que cobrés més, evidentment s'hauria de compensar perquè el mestre que treballa en un barri desfavorit no ha de fer el mateix esforç per el mateix resultat que el mestre que està ensenyant a nanos de Sarrià, diguem-ne.
Sí, sí,
i
sí,
també
no.
Com es valora l'èxit, no?
Això és... ho tinc molt clar. Nota final.
Doncs jo no ho tinc tan clar.
Nota final, però el que no pots...
Les notes que vulgui.
No, amb revàlides independents. això ho tinc molt clar. Amb un examen d'estat, diguem-ne.
No pots comparar una nota final d'un barri molt bo, amb un bon nivell, amb un barri de molt baix nivell. El que has de comparar és el de baix nivell, si a poc a poc ha anat evolucionant i millorant. I el d'alt nivell, si es manté, o mínimament millora. Això és el que s'hauria de comparar.
Crec que en tot això estem valorant una cosa... que és molt clara i que és necessària, que són els coneixements i la capacitat, el desenvolupament de les capacitats, però n'hi ha d'altres que són els valors.
L'escola no està primàriament per transmetre
primàriament
valors.
No, però tenim els alumnes 8 hores, 10 hores a vegades a l'escola.
Sí.
Per tant, no està per ensenyar valors, però sí que els viuen.
Però potser ens hauríem de plantejar perquè els tenim molt més temps en aquest país que en altres països a l'escola.
Això,
perquè la majoria de països europeus, els països nòrdics estan menys hores a classe, els alumnes.
A classe? Mm-hmm.
Sí, sí.
Però, bueno, hi ha també... Però a l'escola, el que són hores lectives i hores de permanència, diríem, són més o menys les mateixes. Eh? O sigui, Espanya està, en relació a Europa, molt ben situada, menys en el cas del fracàs escolar, o en el cas de per exemple, doncs això, de que hi ha una alta feminització de l'escola. Però tot el que més és molt, molt equiparable.
Com deia, senyor Aragonès, dona per molt, parlar d'ensenyament.
Sí.
Podríem estar capítols i capítols del Plusvàlua parlant sobre l'ensenyament i sobre quin seria el model d'ensenyament millor, tant de bo algun dia els nostres polítics sàpiguen una mica més i es posin d'acord i facin aquest marc que apuntava el senyor Aragonès, digui.
No, jo volia una petita cosa, que és que dir... Per exemple, el que no es pot fer és el que acaba de fer el Parlament, aquest Parlament que encara no ha nascut, bueno, sí que ha nascut, però vull dir que està a punt de morir a penes nascut, no?, aquest Parlament espanyol. És a dir, nosaltres ara, de moment, suprimim la LOMCE, ¿vale? Suprimim la LOMCE, bueno, i què hem de fer ara? I llavors, aquells que han començat a aplicar-la, pues, es troben ara que no saben si amunt o avall. I en lloc de fer una cosa d'aquest tipus, perquè no es va... I diu, escolta, en lloc d'eliminar lleis, que és fàcil, el PSOE va eliminar una altra llei per decret llei, el que hem de fer és concordar uns models educatius i una... per exemple, perquè no es pot mantenir la competitivitat que hi hagi entre les escoles, bona, sana competitivitat, no? Però això s'ha de mantenir. I això és el que estableix la LOMCE, no? Però, bueno, és l'únic punt, potser, que jo...
A veure si veiem avançar, com a mínim, aquest marc que doni una mica més d'estabilitat a l'ensenyament. Sí, senyor Salvador Aragonès, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres a l'entrevista, com sempre amb molt d'afecte i molt respecte per la seva trajectòria com a director de l'Agència Europa Press i exdegà de comunicació i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya.
Moltes gràcies.
El convidem a l'Àgora. Ens acompanya?
Molt bé.
Doncs serà aquí uns segons.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Mississippi, goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. L'Àgora. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about me. Avui l'artista del dia a Ràdio Estel és Nina Simone, la cantant, compositora i pianista de jazz nord-americana que va morir a França fa 13 anys. Una veu irrepetible que destacava per la passió, per aquest tremolo, una repetició ràpida de la mateixa nota. Ens agrada molt Nina Simone de baix perquè més ens suavitza aquestes arestes que ens agradaria doncs, polir de, respecte a l'economia, als valors, a la societat i que ens fan, com dèiem al principi, més humans. No? Avui tenim molts temes sobre la taula. Tenim un tema que és el tema del dèficit. No sé com han vist aquesta pujada de les previsions de dèficit que tenim a Espanya i que es confirma en que el dèficit del públic espanyol el 2015 va ser el 5%. Com veuen aquesta situació i doncs, els passos que s'estan donant tant des d'Espanya, des del govern central, com des de Brussel·les?
Diré...
Senyor Guinjoan.
Diré el que deia el doctor Alfredo Pastor l'altre dia en un article a la premsa, no? Que em va cridar l'atenció i estic absolutament d'acord. És a dir, a Espanya estem fent el viu com sempre. No hi ha manera. És a dir, és el mañana, que diuen a Anglaterra, no? Ho diuen en castellà. Estem, es diu, aquest comportament tan poc seriós que tenim de no complir els compromisos que hem pres. Aquí les culpes crec que van repartides. Va haver-hi... Era un any electoral, el 2015, i el govern va rebaixar l'impost sobre la renda en any electoral. Això va ser un... home, això és un error greu. I a part d'això d'aquí, doncs, hi ha hagut gent que s'ha passat de pressupost amb les altres partides. És important que ens posem les piles al sud d'Europa, no només a Espanya, Itàlia també, França també. És important que ens posem les piles amb seriositat, perquè si no Alemanya no aguantarà. Les tensions aquestes polítiques que s'estan veient a Alemanya, estic d'acord amb el ministre Schäuble, jo, que si no ens posem serios al sud d'Europa, a Alemanya sortiran moviments polítics lletjos amb opcions de govern.
Senyora Riera.
No, de fet, a Alemanya ja ha sortit la nova moneda, el nou euro de
blau. Sí.
Blau, que pot ser que sigui una forma de dir alguna cosa de manera subtil, no? De dir, si no ens feu massa cas o si continueu amb les vostres idees de... anar fent i ens ajudaran quan ens calgui, doncs potser haurem de fer alguna cosa. Jo el que em sembla és que és un problema de prioritats. Aquí les prioritats no són d'administrar bé els recursos, d'intentar administrar-los de forma eficient, de que les coses surtin, de que tothom treballi en la mateixa direcció, sinó que aquí les prioritats són cadascú va per la seva banda, i aquest any d'eleccions, doncs, el que m'interessa és continuar en el poder, i m'és igual si el preu a pagar és que d'aquí un any, dos, tres, doncs l'economia segueix igual de malament o pitjor que ara. El problema és que no tenim ni sentit d'estat, ni sentit de l'economia, ni responsabilitat vers el futur. Aquest és un gran problema.
Les reformes que han fet les han fet a la força. S'ha fet una reforma important a Espanya, que té efectes importants, que és la reforma laboral truncada que va fer el govern Rajoy en els primers mesos. Això està tenint gran èxit. L'atur està disminuint. Jo crec que...
Però és per això o és perquè el cicle econòmic ha variat?
No, el cicle econòmic no ha variat substancialment, diguem-ne. Espanya creix molt més que la resta de la Unió Europea gràcies a la reforma laboral, que és truncada, que hagués hagut d'anar molt més a fons. La reforma bancària també es va fer, i és important, no està acabada, s'hauria d'acabar. La reforma educativa s'hauria de... La reforma, doncs, i la reforma més important que tenim, no?, que és l'organització interna del país. Això... res d'això s'ha abordat.
De tota manera, els números s'han d'agafar molt amb pinces, perquè se'ls pot fer dir moltes coses de moltes maneres, i segons com presentem els números diuen una cosa i segons com els presentem en diuen una altra. Si els agaféssim igual amb la mateixa seriositat amb els que els agafa Alemanya, probablement aquí estarien dient una altra cosa els números. Per tant, aquí també cal anar molt en compte amb com
també,
ho diem.
Sens dubte, hi ha una part de mea culpa i de responsabilitat que hem d'assumir i que hi ha moments que no s'ha fet. Però, per altra banda, tenim aquesta imatge de perfeccionisme cap a Alemanya que no sempre és així, perquè, per exemple, el cas Volkswagen ha estat flagrant, no? I deixi'm que el posi sobre la taula, també. No sé, senyora Agonès, què opina sobre aquesta relació Alemanya-Països... Perquè ja no és Europa, no? Estem parlant d'Alemanya, d'Alemanya-Països del Sud, el dèficit, que, sens dubte, doncs, és un pes i una manca de responsabilitat en molts aspectes.
Jo crec que d'aquests moments, a Europa, el problema és França. Cuidado. El problema és França. França, ja han vist que fan una certa reforma laboral i, bueno, estan totes les places i totes els carrers i tot són vagues i tot són històries. França ha de fer la reforma laboral i la reforma administrativa, i aquesta reforma laboral vol dir que, bueno, doncs, fins ara els treballadors francesos havien viscut molt bé, doncs ara se'ls hi està collant perquè l'economia mundial, doncs la globalització els fa que siguin competitius i per tant s'han d'estrenyer determinats beneficis. O sigui, jo no crec que hi hagi un problema nord-sud, que hi és, però no és aquest potser el problema més important, sinó que el problema més important en aquests moments el té França, perquè França no entra... Està, doncs, bueno, sembla ser que el Manel Valls i el Hollande volen entrar per aquí, però no acaben d'entrar perquè tenen una fortíssima oposició, com va tenir Espanya també a l'hora de fer les reformes que s'han fet aquí en aquest país, va tenir una fortíssima
oposició. Sí. No? Itàlia tampoc es mou per això.
Itàlia
és gairebé tan important.
Té un govern de centre-esquerra, que, naturalment, si va més enllà en el tema de les reformes, que és un país, Itàlia, no ens oblidem, molt sindicalitzat, surt la gent al carrer una altra vegada. És a dir, el problema, en el fons, si volíem anar a veure, jo no voldria dir-ho perquè no voldria dir-ho sí, però volia que se m'entengués, no? Això són els problemes que ha creat, entre altres coses, l'euro, que ha tingut un gran benefici, però que en el moment de crisi econòmica no existeix ja la devaluació, sinó el que existeix és retallades. Hem substituït la devaluació monetària amb les retallades. Clar, això ha trencat en vertical, diríem, tot el que... Clar, la gent s'ha trobat que avui, doncs, al cap d'un mes ja guanyava un 6, 7, 8, 10% menys. Dius, home, canvi amb una devaluació, Això es produïa en el llarg del temps i quasi ningú se n'entrava. Sí que s'entraven, perquè això era pitjor. Però, vull dir, i llavors jo penso que una de les coses dels problemes que ha tingut la implementació de l'euro és que en un moment de crisi econòmica s'han hagut de fer aquestes retallades importants en molts països. Alemanya també, i Alemanya no té els deures fets tampoc en quant al dèficit, cuidado. O sigui, també...
El sistema bancari té problemes amb el sistema bancari alemany a l'intern.
Té problemes i tal.
Sí.
Ara, jo penso que l'euro és bo, cuidado, no dic que l'euro és dolent, penso que l'euro és bo, però clar, els beneficis que teníem de no tenir l'euro, ara estem tocant, diríem, la part negativa. Però, bueno, tard o d'hora això ho haurem de resoldre, no?
En un país es poden fer polítiques monetàries i polítiques fiscals a nivell econòmic. La política monetària l'hem perdut totalment, la llibertat, i per tant només ens queda llibertat mínima per fer política fiscal. Dic mínima perquè, evidentment, si un país altera molt la seva política fiscal, aleshores què passa? Que les empreses se'n van cap a un altre lloc, que tenim la deslocalització. Per tant, què és el que ens queda al final? El que en diem les polítiques reals, que són els sous. Els sous, l'ocupació, no tenim res. No tenim més marge de moviment a l'haver-nos lligat, que probablement a la llarga ens vagi bé, perquè si no, de devaluació en devaluació, acabem perdent tot el poder adquisitiu. Una cosa compensa l'altra. El problema que tenim és que Europa està formada per països que són molt diferents, amb uns comportaments interns de les persones que formen dels ciutadans de cada país molt diferents, i que tractar-ho tot de la mateixa forma, amb les mateixes receptes, és impossible. Mentre no hi hagi una homogeneització una mica més gran.
Però si estàs dient això, estàs dient que l'euro es trenca, no? Està abocat a trencar-se.
Si no fem alguna cosa més de la que estem fent ara, potser hi acabem anant.
Disculpin que deixi aquí la conversa, perquè res, queden 4 minutets per acabar el programa i, si us plau, deixi'm que els dediqui a la cultura, no? Perquè una setmana com la de Setmana de Sant Jordi doncs toca, com a mínim. Hem començat parlant sobre la Setmana de Sant Jordi, la Setmana de la Cultura i també dels sentiments, i també parlàvem del pressupost que tenim des d'Espanya respecte a la cultura, que és el més petit. Crec que és el segon més petit, el més petit és en investigació militar, però no en defensa. És a dir, posen separat la investigació militar i està una miqueta per sota que la cultura.
Això... Bueno, es reflexa, diria, més un reflexe de la societat en el que, per exemple, a les universitats treuen la carrera d'humanitats, perquè no hi va la gent, que tothom s'aboca a carreres tècniques.
Bé, i que a batxillerat també es treu filosofia,
també es treu filosofia,
llengües clàssiques...
És una erosió de la cultura, el que s'està vivint aquí, a tots els fronts. I això a mi em sembla que és... pels pobles això és fatal, no?
Altres països no ho fan. Denostem molt els anglosaxons, però els anglosaxons, la universitat americana segueix sent, bàsicament, una universitat humanística.
Humanística.
On la gent, amb màsters o amb doctorats, segueix fent, per exemple, els advocats, és un doctorat a Amèrica, i a la medicina igual. Però, diguem, les llicenciatures solen ser humanístiques. Això, o de matemàtiques, que és la gran branca...
Jo estic pensant, quan jo vaig estar treballant allà i donant classes a la universitat, em va sorprendre molt el baix nivell que tenien els estudiants universitaris, de darrer curs d'universitat.
Estem parlant de Washington, no?
Estava donant classes d'economia, a la facultat d'economia, i mai no havíem vist història econòmica. I fins i tot dues o tres persones de les que tenia com a alumnes em van demanar que no s'enteraven de el que els estava explicant, perquè m'estaven dient: ah, però la revolució industrial va tenir lloc abans a Europa que als Estats Units. Em van dir això un estudiant de tercer curs d'economia.
Això és venen de primària i de secundària molt fluixos els
americans.
Ara,
sí.
Jo estic d'acord amb el que diu el professor. Aquí diu, a Nord-Amèrica hi ha fundacions que aposten fortament per la cultura. És a dir, tu vols fer una investigació sobre Lope de Vega, I segur que la farà un nord-americà abans, perquè tindrà els mitjans, eh? No, perquè, que no un d'aquí, no?
Les universitats sí, d'elit, no? Yale, Harvard, sí, sí, de la Lliga de l'Eure, diguem-ne.
Destinen molts
són
diners amb això, sí.
Humanístiques.
Sí. El ciutadà mitjà té un nivell molt baix.
Ah, sí? No, el ciutadà mitjà, i aquí tinc les xifres.
Deixi'm
que parlen de l'educació,
que acabi.
Estats Units està molt baix.
Deixi'm que acabi, perquè se'ns acaba el temps. Llibres per Sant Jordi. Quin llibre compraran, senyora Riera?
Jo no sé si em compraré per Sant Jordi, perquè normalment els compro al llarg de l'any. El dia de Sant Jordi no m'agrada comprar llibres.
Oh, però llibres, Sant Jordi, també. Home,
si
també.
Vols,
no ve
d'aquí. No si vols que et faci alguna recomanació, les tinc
ràpid
anotades.
Una.
Mira, una.
Momo. Una ràpida.
Momo.
Momo. Vostè?
Ara mateix m'agafa...
Tampoc. Senyora Agonès.
Bueno, jo diria... Jo tinc a Chekhov ara.
Chekhov, perfecte. Eh? Grans recomanacions,
sí.
Senyor Salvador Agonès.
Però, bueno, no.
Senyor Pere Guinjoan, senyora Carme Riera, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Tanquem el programa d'avui i ens tornem a retrobar el dijous vinent després de la Diada. Que passin un feliç Sant Jordi. Thank you.